la mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 9 de febrer i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca i ho farem a través de la mañana de COPE en el Maestrat. El primer protagonista del programa d'avui serà l'alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, donat que la passada setmana donaven llum verda al pressupost del present exercici. Bou ens contarà quines són les principals inversions que acometran dins d'aquest 2016. També estarem a Alcalà de Xivert, on divendres 19 de febrer tenen programada la Percumascleta, un espectacle on es combina el so dels bombos i els tambors amb la pólvora i el so de les campanes del campanar d'Alcalà de Xivert. José Ramón Pitar, president del grup de bombos i tambors El Repiquet, entitat organitzadora, ens farà 5 cèntims al voltant de la Percumascleta. D'altra banda, avui volen conèixer l'última hora del Peñíscola Rea Medi Futbol Sala, que passat diumenge jugava un amistós amb el Sabadell i aconseguia imposar-se atenció per 1-12. El nostre col·laborador José Marqués avui estarà amb nosaltres i ens posarà al dia de tota l'actualitat del club Peñíscola. Actualitzarem les notícies a la 1 de la tarda i a la tornada en parlem de la representació de la passió d'Ulldecona, que el dia 20 de març s'estrena i que està dirigida en l'edició d'enguany pel Beni Carles José Gáncer Müller. I també et contarem com va anar la reunió per presentar a Peñíscola el portal de la transparència, ja que es va donar a conèixer el seu funcionament a totes les entitats del municipi. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. Visita a l'estació depuradora d'aigües residuals de Peñíscola. L'alcalde Andrés Martínez anuncia que es tornaran a asfaltar tots els vials que s'han vist afectats per l'obra de la depuradora. Abans de Setmana Santa es conclouran tots els treballs paral·lels a la posada en marxa de l'EDAR, que ja funciona a ple rendiment. Vinaròs acomiada el Carnestoltes 2016. Ahir va tindre lloc el velatori de les reines al rei Carnal i el seu posterior soterrament. La Muixaranga de Vinaròs i la Colla de Dolçaina i Tabal foren les entitats locals encarregades d'acompanyar a Carnestoltes. Benicarló posa en marxa 2 projectes destinats a dones i a joves. Els programes tenen una dotació de 9.442 euros en total i se centraran en promoure hàbits de vida saludables de dones i en fomentar la inserció laboral dels joves. Vinaròs facilita l'accés als hotels de la ciutat. L'Ajuntament de la ciutat promou la primera fase de senyalització turística hotelera, ja que molts turistes havien manifestat la dificultat de trobar les instal·lacions hoteleres. I en esports, el Peñíscola Futbol Sala presenta dissabte 20 de febrer a la seua dama. Laura Colongago es convertirà en la primera dama que representarà el club dins de les festes patronals de Peñíscola. 12 i 33, Gran Hotel Peñíscola ens ajuda a fer una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la temperatura mínima ha sigut de 11,6 graus i la màxima es situa al voltant dels 13,9. A Benicarló els termòmetres es situen en els 12,3 de mínima i en les màximes de 12,4, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peñíscola enregistra una temperatura mínima de 11,2 i una màxima de 13,6. A Morella han tingut una mínima de 8,1 i una màxima en aquests moments de 10,3. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel completament núvol durant tot el dia a l'àrea litoral. Desapareix l'alerta per fort vent. Les temperatures seran més baixes que les d'avui, amb una mínima de 9 graus i una màxima de 13. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà amaneixeran amb el cel molt nuvolós i amb pluja escassa. També és probable que neve, però sempre per damunt dels 1.700 metres. Les temperatures seran similars a les d'avui. La mínima no sobrepassarà els 5 graus i la màxima es situarà al voltant dels 12. A la comarca dels Ports continua l'alerta per fortes ràfegues de vent també per a demà. Coneixem a continuació la informació del trànsit gràcies a la Direcció General de Trànsit. Segons s'informa, hi ha completa normalitat a tota la xarxa viària comarcal, tot i que recorda que cal extremar, com sempre, les precaucions a l'hora de conduir. 12 i 34, comencem.
La mañana. COPE Vinaròs.
Estar informado. I Avui anem a obrir la mañana de Cope en el Maestrat parlant del pressupost de l'Ajuntament de Santa Magdalena per al present exercici per a l'any 2016. I és que la passada setmana s'aprovaven els comptes municipals que pugen enguany a 686.543 euros. Tenim amb nosaltres a Sergio Bou, que és l'alcalde de Santa Magdalena. Sergio, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
Amb els vots a favor de l'equip de govern i en contra del regidor del Partit Popular, heu donat llum verda al pressupost del present exercici. Estem parlant de 686.543 euros. Suposo que contents per tal de poder donar llum verda i per continuar amb el vostre projecte, no és així?
Pues sí, la veritat és que és un pressupost, com dic jo, que ja dona continuïtat als pressupostos anteriors i que, a més, ja és un pressupost consolidat, no? I, com sempre, pues, m'agrada explicar, és fiel i es manté en els cinc eixos bàsics que en el seu dia pues, es van comprometre en els nostres veïns, no? És a dir, per una part, la gestió municipal, per una altra part, el que és la part d'ocupació, de desenvolupament econòmic, per una altra banda, el que és les infraestructures, el medi ambient i per últim, tal com ara s'ha portat en el programa en el que ens vam presentar les passades eleccions, el camp social. No? I bueno, pues, hem sigut fiels a aquests principis, no? I la veritat és que si parlem de la gestió, pues, en l'aspecte de la gestió, pues, per supost, no s'augmenta cap taxa ni cap impost. Es mantenim els mateixos impostos que l'any anterior, tot i que està clar que és possible que en l'aspecte de l'IBI urbana pues, veiem incrementat el que és el valor catastral. No així el tipus de gravamen, que és el que depèn de l'Ajuntament.
És a dir, que vosaltres el manteniu, no? En un 0,73.
Sí, en aquest moment està en el 0,73, en el seu dia estava en el 0,83, és a dir, s'ha acabat reduint en aquests últims anys el que és el tipus de gravamen, però això no lleva el fet de que, com som un municipi on la revisió catastral última és anterior al 1986, pues, Hacienda segurament acabarà incrementant aquest 13% de valor catastral com tots els anys.
Un dels eixos, Sergio, que has comentat al principi és el treball, el poder, diguéssim que d'alguna manera, reduir la taxa d'atur de la població i vosaltres torneu a posar en marxa un pla de treball local i heu consignat també una partida que supera més o menys els 35.000 euros, no?
Sí, la realitat és que després de comentar tot l'equip de govern, bueno, la necessitat que hi ha d'ocupació al nostre municipi, el que hem posat és en l'apartat, però ja és un pla d'ocupació que s'ha consolidat en el temps, és a dir, no és un pla d'ocupació nou, sinó que és un pla d'ocupació que ja en estos darrers 4 anys, i este és el quin any que continuem en aquest pla d'ocupació, per a desenvolupar el que són les nostres activitats postculturals, educatives, esportives, és a dir, tot el que és en el camp social, pues, bueno, tots sabem que tenim que és una època de moltes dificultats i on, pues, bueno, jo entenc que fa faltar molt de treball per a molta gent, no? I entonces, claro, pues, totes aquestes activitats que fem tant a Setmana Santa com després a l'estiu, com són l'apertura de la ludoteca, l'escola infantil, bueno, pues, això continuem apostant fort per tots aquests serveis que estem donant i per tots els serveis bàsics que hem aconseguit durant aquests anys, pues, consolidant-los, i una forma de consolidar-los és en aquesta creació d'aquest pla d'ocupació que permet pues, fer totes les activitats, com bé he dit antes, tant des del punt de vista dels serveis socials com del punt de vista cultural, educatiu o esportiu.
D'altra banda, també m'agradaria destacar que hi ha una partida important per al que és l'execució de les façanes de l'edifici social. La meva pregunta és quan veurem aquest edifici finalment acabat, alcalde?
Pues bueno, és un treball de molts anys. És cert que com jo dic en moltes ocasions, l'estem fent a cop de rinyó, com es diu en l'argot ciclistes, i a cop d'una pedalejada sobre una altra i a cop de molt d'esforç, ja que pues, ajuda d'altres administracions, pues, la veritat és que nosaltres, ho he dit moltes vegades, no som dels beneficiaris de, dels convenis singulars i, per tant, doncs, bueno, tot ens toca fer-ho en recursos del nostre propi pressupost. No? Enguany hem destinat 51.000 euros pràcticament per a aquestes façanes. Sí que és veritat que una part ve dels plans provincials, una part vindrà dels plans provincials, que, bueno, que tenen que deixar de fer altres coses pues, per a poder fer les fatxades del nostre edifici. La veritat és que en aquesta legislatura ens hem marcat com a objectiu que l'edifici es posa ja en funcionament. De tot el pressupost que tenia l'edifici inicial, que eren al voltant de 900.000 euros, queden per executar uns 250.000, dels quals 50.000 les executarem en esta anualitat, fent el que són les façanes de l'edifici, i jo entenc que durant aquesta legislatura l'edifici social, sociocultural, vamos, serà una realitat que transformarà també el nostre municipi.
Finalment, també m'agradaria destacar que bueno, s'aprovaven les retribucions dels membres de la corporació municipal en el ple on, evidentment, se designaven no totes les retribucions amb l'arribada de la nova corporació, però finalment heu volgut destinar part d'aixos diners, en concret d'alcalde i tinents d'alcalde, sobrants, perquè heu decidit deixar les retribucions que manteníeu durant l'anterior legislatura als serveis socials, no és així?
Sí, així és. És a dir, nosaltres vam aprovar en el ple del mes de juny, on s'aproven les retribucions, vam aprovar, tal com marca el Ministeri, en el cas de l'alcalde, me centraré més en el meu cas, però vam aprovar en una dedicació al 50%, 22.000 euros. La passada de la legislatura, jo com a alcalde cobrava 14.000 euros bruts i el que hem fet és que en aquesta anualitat hem mantingut aquests 14. També és veritat que en els pendents d'alcalde aprovàvem 5.600 euros per una dedicació. Aquests 5.600 euros s'acaben convertint en 3.600 en un cas i en 2.000 en un altre cas. El que vinc a explicar és que al final aquests 13.300 euros de diferència els hem destinat a tot el que és tema social, com és l'ajuda a domicili, menjar a casa, el tema de l'espai respir. Jo crec que és molt important estar obert quantes més hores millors, perquè la gent que hi va així ens ho demana i de fet veiem com molts dels casos van millorant. Per tant, el que hem fet és nosaltres continuar cobrant el que venim cobrant en la passada legislatura, encara que al mes de juny vam aprovar una cosa diferent, i en aquest pressupost el que hem fet és destinar part de les retribucions de l'alcalde i dels tenientes d'alcalde en aquest pla de serveis socials, ja que tenim uns serveis socials que hem aconseguit els serveis molt potent i que volem, com dia al principi, mantindre'ls i, per supost, millorar-los.
Doncs Sergio Bou, alcalde de Santa Madalena, moltíssimes gràcies per desgranar-nos aquest pressupost per a l'any 2016. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
Són les 12:43 del matí. Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I a continuació, a la mañana de COPE en el Maestrat, ara anem a parlar-te de la Percumascletà 2016 de la localitat d'Alcalà de Xivert. I és que el pròxim divendres, dia 19 de febrer, a partir de les 10 de la nit, tindrà lloc aquest esdeveniment. Tenim amb nosaltres a José Ramón Pitar, que és el president del grup de bombos i tambors El Repiquet d'Alcalà de Xivert. José Ramón, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tot llest de cara a eixa Percumascletà, que ja s'ha convertit en tot un clàssic a les nostres terres?
Pues sí, tot preparat, tot amanit, a veure si tenim sort que enguany el temps mos permetix fer-ho com toca i molt contents, moltes ganes.
Evidentment hi ha que mirar sempre al cel per a qüestions d'aquestes, perquè estem parlant d'un espectacle que és a l'aire lliure, en concret a la plaça, no?, on està l'església parroquial d'Alcalà de Xivert, i on participen quantes persones?
Pues bueno, participen, l'any passat van vindre, crec, recordar que eren 24 associacions I el número de bombos i tambors de participants calculem uns 500, alrededor de 500-550, aproximadament entre bombos i tambors.
Pues esperem aleshores que el temps acompanyi per a que aquests bombos i tambors puguen repicar com toca. Conta'ns quin tipus d'espectacle oferiu, perquè enguany a més tenim una novetat, i és que heu convidat a Pepe Sánchez, que ha actuat a concerts d'artistes de la talla de Bárbara Streisand, Julio Iglesias, entre d'altres, i serà, suposo, que la persona que potser donarà el toc d'inici, no? O què?
Exacte. Aquí l'acte el que consta és de, bueno, des de l'entrada del poble desfilen les associacions, totes en grup, fins a la plaça de la Iglesia, i una vegada allí mos espera el bombo més gran del món, que ja saps que el tenim al cavall de Xivert, que
és una
Semana Santa que fa 2,54 metres de diàmetre, i una vegada allí comença el que és l'acte de la percumascleta, que consta de les campanes, se fiquen en marxa les campanes del campanar, ja saps que el campanar d'Alcalà és el més alt de la Comunitat Valenciana, doncs es comencen les campanes, el renglo seguit, en este cas serà Pepe Sánchez, que és l'invitat d'honor, li pegarà els tres cops d'entrar al bombo gran, i a partir d'ahir comencen els 500 o 550 bombos de tambors que hi ha a la plaça. I tres minuts després se dispara un castell de focs des d'un terrat d'un edifici que està al costat de la plaça, i clar, doncs tot aquest soroll va tot al mateix temps, campanes, bombos i coets, tot a l'unísono.
És un espectacle que la gent que hem pogut veure és magnífic, no sé com se vos ho va ocórrer, no sé, però la veritat que és molt xulo.
És únic al món, perquè també és veritat que aquest tipus d'instrument, bombo i tambor aixina, i en tan gran número, a Espanya sí és molt típic, però fora pareix que no. I clar, i al més clar això, en els coets que són tan valencians i en les campanes de nostra campana, doncs bueno, se mescla i una cosa molt extraordinària, és magnífic, és algo espectacular. La gent cada vegada ve més gent, i bueno, i està el que dius tu, hem convidat a Pepe Sánchez. Pepe és un dels millors bateries del món, ha sigut un dels quatre millors bateries del món, té records Guinness, ha dirigit l'Orquestra Radio Televisió Espanyola, i després ha gravat discos, ha actuat en Barbara Streisand, en Barry White, li ha escrit cançons, una de les més conegudes, Spain My Love, al mismíssimo Carlos Santana, ha tocat per Julio Iglesias, per Camilo Sesto, pel Duo Dinámico, bueno, en fi, per nosaltres és una il·lusió enorme, no?, que vingui aquest home, i a més, és una sorpresa que vam fer pública l'altre dia, i és que muntarem allà a la plaça la bateria i mos farà un solo de bateria en directe per tota la gent que vinga.
Bueno, que jo crec que percussionistes de la nostra comarca tothom aniran a veure aquest espectacle només per aquest moment, no?
Sí, perquè a més serà tot seguit, o sigui, serà la percumascletà i el solo, i després les exhibicions que cada cofradia fa, és tot seguit, vull dir, en una horeta i poc poden veure coses que no han vist mai en la vida, perquè tot això, un solo de bateria, per exemple, sempre és agradable, però llama l'atenció, però en directe encara més, perquè ho veus davant de tu i ho vius, i aquest sonido, i tots aquests tambors, i tot això és algo que pega molt dins del cos, no? És una cosa que no estem acostumbrats a viure-ho, i que la veritat és que la gent té moltes ganes, perquè és un espectacle que tots els anys han tingut molt d'èxit, a pesar de que hem tingut molta mala sort en el clima, és l'únic que em fa temor, perquè és l'únic que no podem controlar.
Bueno, aquestes coses són incontrolables.
Mala pata. Però bueno, l'any que s'ha pogut fer ha sigut espectacular.
A què se li va ocórrer, José Ramón, el tema de la percumascleta?
Pues això se li va ocórrer a Paco, el compañero que tenim al grupo. Paco sempre és una persona molt activa, pensa moltes coses, sempre innova molt, i quan vam fer el 2011 l'exaltació provincial del bombo i el tambor al poble, va tindre més de 1.000 bombos, que és el dia, el 26 de febrer de 2011, quan es va presentar el bombo gran, va dir, per què no fem algo diferent, per què no fem algo més i fem més ruïdo? I digui, més ruïdo com? Diu, doncs en els coets. I llavors van dir, ostres, doncs els coets i també les campanes. Doncs vinga, allò que comentant a veure com podíem fer algo nou o algo diferent, doncs mira, va eixir aixina i va agradar molt. En aquell moment ho vam fer de dia, va ser a les 12:30, però després el que és la trencada de l'hora que fem nosaltres és a les 10 de la nit, i de nit encara és que l'estruendo és molt més gran, perquè la nit és més silenciosa i per tant el ruïdor se sent molt més, se multiplica.
Aquest és, podríem dir, el primer pas de cara ja a la Setmana Santa, on teniu vosaltres més activitat, els membres del grup de bombos i tambors, el repiquet, però suposo que preparant una vegada passi el carnaval d'Alcalà de Xivert, també el que és la passió, no? Perquè vosaltres també participeu activament per la passió per la trencar.
Sí, a més, exacte, a més és un acte també diferent, perquè Castelló és la província d'Espanya que més passions fa. Està la Torre Blanca, està la de Borriol, hi ha diverses. I la nostra és la més nova. la fem des de fa 3 anys, este serà el tercer any. I nosaltres, a més, afegim els bombos i tambors dins de la passió. I també és una cosa molt diferent, que queda molt bé, i després, pues, en poc de temps, ha agafat també molt d'auge. El dia 21, precisament, presentem el vídeo promocional, que és una passada. Hem gravat un vídeo per a promocionar l'acte, tot fet pels 60 i pico actors amateurs locals, homes i dones, xiquets i xiquetes que participen a la passió. I bueno, pues, també és una nit molt màgica, perquè pues, és molt bonic que els veïns del poble s'ajunten per a fer aquestes coses, i més en una cosa tan sentimental, no?, com és la passió. I bueno, pues, és el 25, el divendres sant, la fem el divendres sant, el dia 25 de març, a les 10 també de la nit, i bueno, pues sí, es comencem ja amb tots, bueno, ja fa temps que estem fent tots els preparaments.
Doncs José Ramón Pitarc, president del grup de bombos i tambors El Repiquet d'Alcalà de Xivert, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que el temps, que deixe al que tu li tens tanta temor, us acompanyi, que sí. I que el pròxim divendres 19 de febrer, la veritat, que se produisca aquest espectacle que vosaltres anomeneu que quan bombos i tambors sonen amb campanes i trons. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
Moltes gràcies, esteu tots invitats.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
En la Font de la Salut de Traiguera, restaurante Casa dels Capellans. Degusta el menú más exquisito de la alcachofa. Ensalada templada de alcachofa con habitas y jamón de bellota. Crema de alcachofas con picatostes y parmesano al gusto. Musaca de bacalao con alcachofas y berenjena con tomate. Taco de lomo de novilla gallega a la brasa con alcachofas asadas. Y pudín de alcachofas con helado y peineta de pastel ruso. Información y reservas al teléfono 964-765490. En la Font de la Salut de Traiguera, restaurante Casa dels Capellans.
Si buscas muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos, ¡estás de suerte!
Este febrero, gran inauguración de Oportunísimo.
Te hemos preparado la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Encontrarás lo que buscas al mejor precio.
¡Garantizado! Además, y solo durante este mes, regalo seguro.
Oportunísimo, en Nacional 340, kilómetro 1050, junto a Electro Hiper Europa.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
Dies de vacances obligades perquè el Peñíscola Rehab Mèdic continua de vacances. Nosaltres ja diem que no tinga vacances el nostre col·laborador habitual, a José Marqués. José, molt bon dia.
Molt bon dia i salutacions cordials.
Hem xafat les vacances, eh?
Sí, mira, pues té temps per a poder aprofitar per veure els carnavals i poder també disfrutar una miqueta de...
Bueno, els carnavals de Vinaròs i també els de Peñíscola, perquè també hem vist que tu també participes molt activament de la vida social del teu poble, eh?
Sí, no, la veritat és que n'hi ha que participar en tot el que es puga i mentre no tinga que treballar i estar al restaurant...
Per a tu millor és, eh? Molt bé. Bueno, anem a parlar de la nostra, i és que el Peñíscola Rehab Mèdic aquest cap de setmana ha jugat un important amistós que serveix una mica pues, d'esparring, no?, que se sol dir vulgarment, per tal de poder entrenar de cara al que és el recomençament, no?, del que és la temporada. En concret, anaven a casa del Sabadell i una goleja d'escàndal. Vamos, jo això no recordo ni quan Espanya li va golejar a Malta en futbol 1-12 davant del Sabadell. Pobres catalans, no, José?
Sí, home, és un equip d'una divisió inferior, però ens ha servit molt d'entrenament. També per a que els jugadors agarren forma física, agarren confiança i no baixen la guàrdia. Jugant contra el Sabadell, equip d'un conegut de la casa, com és Diego Blanco, destaquem el debut de Vela, el porter juvenil del Vinaròs, va fer un gran partit, i també l'anotament de 4 gols de David Asensio.
La veritat que, bueno, jo crec que pràcticament devien marcar tots, no?, perquè en 12 gols, tot i que Asensio en feia 4, no?, Juanqui també va marcar, em referi que, bueno, més o menys els artillers de l'equip tots, no?,
la majoria van estar tots, es va notar que n'hi ha unió en l'equip. Tenim que corregir aquestes errades que ens acaben donant disgustos, I en partits amistosos i en partits d'aquesta classe és on es pot corregir i entrenar i veure on està el fallo.
Mm. Diem que encara no s'ha reprès el que és la Lliga. A partir de quin dia tornarà el que és l'activitat pura i dura?
Ens retrobarem el 20 de febrer, juguem al pavelló municipal contra l'Humantequera, colista de la Lliga. No obstant, tenim que recordar que el Barça i l'Interviu van empatar i nosaltres no hem de baixar la guàrdia i en tot moment tenim que jugar. No confiar-nos, com he dit, i corregir aquestes errades que, com diu Carlos, les últimes vegades que ha parlat en roda de premsa són les que ens acaben donant disgustos, perquè nosaltres tenim que creure-nos i tenim que confiar en nosaltres mateixa de que podem guanyar no al colista sinó inclús al primer de la Lliga.
Tot i que l'activitat de la Lliga Nacional de Futbol a Sala estiga aturada degut a altres competicions de caire internacional, el Peñíscola Reamedi continua la seva preparació i no només a nivell esportiu sinó també a nivell directiu. No paren els directius del Peñíscola Futbol Sala perquè també han participat en un curs de gestió, no és així, José?
Sí, van estar els fills de Manu Sierra, Pepe i Manu Sierra, i van estar a un curs de gestió per a potenciar el desenvolupament que és per a professionals d'equipos de futbol sala.
Això suposo que el que dona és més capacitat i més visió del que és l'equip a nivell nacional, no?
Sí, és més que res per a pues, un curs per a potenciar, per a estar ahí en tot i per a aprendre una miqueta més, bueno, en este cas donar una miqueta, com aquell, donar-li més importància a l'equip.
Mm. I a l'àrea de gestió, que també, en definitiva, si els que gestionen no ho fan bé, pues l'equip esportivament tampoc pot fer-ho, no? I si d'alguna manera amb aquest tipus de cursos se millora l'eficiència de la gestió, també se millorarà segur l'eficiència en els resultats. José, no sé si tenim alguna cosa més que apuntar ja.
L'únic que he afegit així per damunt va ser l'últim fitxatge, que no ho vaig dir a la
exacte.
Vegada que parlar, que va ser Héctor Núñez, una persona de confiança de Carlos Sánchez, del Segorbe, un equip de la segona divisió, i un conegut de la casa, com he dit, i contem que ho farà molt bé. També voldria destacar que el cadet del Peñíscola s'ha consolidat campió del grup 4. I per últim voldria agrair a Andreu Serret, del cap de premsa, i Jaume Simó la seva tasca realitzada, ja que han publicat més de 500 notícies i avui n'hi ha 5.162 me gustes al Facebook de Peñíscola. És a dir, tenim més me gustes que molts de clubs monstruos de la Lliga, com diem.
Molt bé, és perquè hi ha una bona afició al darrere, José?
Una bona afició i dos persones treballant pel club, en este cas portant el Facebook, i com hem dit, una gran gestió de la directiva, de la Junta, cos tècnic i tots. Vull dir, anem tots a una, i ara estos últims partits que ens queden, anem a per totes i a salvar, i a veure si podem jugar els play-offs.
José Márquez Simó, t'esperem d'aquí dues setmanes, perquè la setmana que ve, evidentment, no tenim encara competició, és a dir, que d'aquí dos dilluns te volem aquí puntual a la cita amb la mañana de Copa en el Maestrat. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Per cert, acabem de conèixer i ja per tancar aquest programa t'expliquem que el pròxim dissabte 20 de febrer se celebrarà el sopar de gala de presentació de la dama del Peñíscola Reamedi. Es tracta de la senyoreta Laura Colom Gago, que serà la persona que representarà a l'entitat dins de les properes festes patronals. Es tracta, com dic, d'un sopar que tindrà lloc a un conegut restaurant de la ciutat de Peñíscola dissabte dia 20 a les 9:30 de la nit. Tota aquell soci o aficionat que vulga acudir a aquest esdeveniment social podrà retirar la seva entrada als punts de venda habituals, com és el cas de Informàtica Bajo Coste i el Pub Duomo al preu de 20 euros. La directiva, el cos tècnic i els jugadors ja han confirmat la seva assistència. Arribant d'aquesta manera a la 1 de la tarda, te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que ens actualitzen tota la informació, tot el que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem a partir de la 1:05 de la tarda, avui per tal de parlar de la representació de la passió d'Ulldecona i d'aquesta primera reunió per tal d'explicar a les entitats socials, culturals i esportives de la ciutat de Peníscola el nou portal de transparència. Tindrem les declaracions de la regidora de l'àrea, Sandra Albiol, així que no et pots perdre detall. Fins ara.
Mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que diàriament tracta d'apropar-te tot allò que passa a les nostres terres, a la comarca del Baix Maestrat. En uns minuts saludem a Jordi Carapuig, ell és el president del Patronat de la Passió d'Ulldecona, un espectacle que ja és tot un clàssic dins de la Setmana Santa de les nostres terres. Enguany el seu director és Beni Carlando, és José Ganzer Müller. També et contarem com ha anat la reunió a Peníscola per tal de presentar el portal de la transparència. Escoltarem les declaracions de Sandra Albiol, que és la regidora responsable d'aquesta àrea dins de l'Ajuntament de Peníscola. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa. Ho fem, com sempre, en titulars. Les regidories de Participació Ciutadana i de Transparència de l'Ajuntament de Peníscola presenten el portal de transparència a les entitats socials, culturals i esportives. L'alcalde Andrés Martínez anuncia que intentaran, en un breu termini de temps, arribar fins al 100% de compliment d'indicadors. Ara estan ja al 78%. El Centre Cultural Andaluz de Peníscola proposa a l'àrea de festes del consistori la celebració de diferents actes amb motiu de la Fira d'Abril. La regidora de festes explica que es posaran a treballar per tal de coordinar totes les activitats que es podrien dur a terme el darrer cap de setmana del mes d'abril. Santa Magdalena aprova el pressupost de 2016. Els comptes superen els 686.543 euros, la qual cosa suposa una reducció en 118.531 euros respecte del 2015. L'Ajuntament de Santa Magdalena ho aprovava la setmana passada amb els vots a favor de l'equip de govern i en contra del regidor del PP. L'alumna del Centre Integrat de Formació Professional de Benicarló, Laia Policarpo Ferrer, passa a la segona fase del Premi Promeses de la prestigiosa Escola d'Alta Cuina Le Cordon Bleu. El vídeo amb la recepta Lomo de Lubina al pan de romesco con patates d'alcachofa i aire de tamarillo, que compta entre els seus ingredients amb la carxofa de Benicarló, ja s'ha publicat i està a l'espera de la votació popular. Des del centre s'ha iniciat una campanya per tal de recollir vots. És la 1:07 de la tarda. Fem una ullada a les temperatures gràcies a Gran Hotel Peníscola. I és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 16,1 graus. A Benicarló els termòmetres no sobrepassen els 12,4. Mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 15,2. A Morella no sobrepassen el 11,4. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel completament núvol durant tot el dia a l'àrea litoral. Desapareix l'alerta per fort vent. Les temperatures seran més baixes que les d'avui, amb una mínima de 9 graus i una màxima de 13. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà amaneixeran amb el cel molt nuvolós i pluja escassa. També és probable que neve, però sempre per damunt dels 1.700 metres sobre el nivell del mar. Les temperatures seran similars a les d'avui. La mínima no sobrepassarà els 5 graus i la màxima es situarà al voltant dels 12. Continua l'alerta per fortes ràfegues de vent. I fem a continuació una ullada a les nostres carreteres. Segons informa la Direcció General de Trànsit, hi ha normalitat a tota la xarxa viària comarcal. Tot i que, com sempre, es recomana extremar les precaucions i augmentar la distància de seguretat entre vehicles. És la 1:08 de la tarda. Seguim a la mañana.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
I a continuació, la mañana de Copa en el Maestrat, anem a parlar de la representació de la passió d'Ulldecona, que la passada setmana es va presentar i se va ja donar les dades del que seran les representacions d'enguany. Recordem que estem parlant de més de 500 anys d'història del que és la passió d'Ulldecona. Tenim amb nosaltres a Jordi Carapuig, que és el president del patronat de la passió d'Ulldecona. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La veritat és que torna tot un clàssic del que és la Setmana Santa i en concret del que és la passió, com és el cas de la passió d'Ulldecona. A més, enguany estreneu o renoveu, millor dit, el director serà José Gáncer Müller, molt conegut també a les nostres terres. No és així, Jordi?
Exacte, així és, així és. Després de 3 anys de Joan Martínez com a direcció, l'any passat ens va dir que, clar, ha vingut a la seva feina, que ell viu a Falset, té la feina a Tarragona, diu, lògicament, diu, jo en aquesta situació vindré entre setmana a ensaiar, diu, és terrible, no puc, vaig agotat, diu, jo continuaré col·laborant en la passió, però seria bo que trobéssim un director de proximitat. Ell mateix ens va aconsellar el José Gáncer Müller, vam parlar amb ell, bueno, ho hem pogut lligar i estem treballant.
I la veritat és que pràcticament està ahí, no?, perquè no pareu, diguéssim que deixarem de banda, a la banda de les terres del Baix Maestrat, el que són les falles, perquè immediatament després, el dia 20 de març, ja té lloc la primera de les representacions, no? En aquest cas serà l'obra en català, no? 20 de març i 3 d'abril.
Exacte, 20 de març i 3 d'abril fem les primeres representacions aquí a Ulldecona en català. 15 dies abans fem una preestrena a Móra d'Ebre, perquè ja des de l'any passat la passió vam decidir que hem d'anar sortint pel territori, igual de la part sud de Catalunya que de la part nord del País Valencià. I, bueno, pues fem el dissabte, crec que és 5 de març, si no m'equivoco, fem la preestrena, 5 de març, fem la preestrena a Móra d'Ebre, i llavors sí, el 20 de març i el 3 d'abril ja fem l'estrena de l'obra sencera, perquè les preestrenes no les fem sencera, fem l'obra ja sencera aquí a Ulldecona.
Després la representació de les obres en castellà seria el dia 10, el 17, el 24 d'abril i l'1 de maig. L'horari sempre a les 4 i mitja, no, Jordi?
Sí, sempre a les 4 i mitja, sempre a les 4 i mitja, i com molt bé tu has dit, en aquestes dades.
La veritat que la passió d'Ulldecona, ho dic jo, que és tot un clàssic, però no en va, estem parlant de 60 anys de representacions i de més de 500 anys d'història. Conta'ns una mica com naix la idea de representar aquesta passió.
Bueno, la història neix de la mà del Josep Maria Rafí Poblet, que va vindre aquí a Ulldecona per motius laborals, però un home forofo del teatre, i vas començar fent un teatre, però ell tenia la idea de fer alguna cosa molt gros, bueno, alguna molt gros, i alguna molt gros va ser que se li va ocorrir fer la vida de Jesús. Se li va ocorrir fer la vida de Jesús, però pensant en un principi, partint dels autos sacramentals, de, bueno, farem una obra, farem una representació i ja està. I aquesta representació va resultar que portem en enguany 62 anys ininterromputs, i entremig s'ha descobert, dins dels arxius de Tortosa, de la catedral, s'ha descobert que l'any 1512 ja hi havia documents de què es feia la representació del davallament de la creu. O sigui, diguem-li, de fent els autos sacramentals. I a partir d'allí, bueno, vas començar la passió actual que coneixem, ha anat fent variacions, i de fet cada any hem de reinventar-nos sense treure la part essencial, que ja se sap, però cada any ens hem de reinventar en nous quadres, en nous efectes, bueno, que la gent cada vegada que vingui surti a sorpresa.
Bueno, no sé si ens podràs desvetllar alguna de les novetats d'enguany, però tenint en compte que teniu un nou director, com és el cas de José, alguna novetat haureu introduït també, no?
Sí, ja sabem, los que coneixem a José ja sabem que és un home que no està mai quiet,
no
para d'innovar.
Ell comentava que és el repte professional més gran al que s'enfronta, eh?
Sí, així també ens ho va dir a nosaltres. Està en una motivació bàrbara, i llavors, bueno, ell el que ha fet d'entrada va agarrar els guions de la passió, des del més antic hasta l'últim que vam fer, se va empapar de tots els textos de la passió d'Ulldecona, més altres passions, i ha fet una recopilació del seu punt de vista del millor de cada text, ha fet un guió nou, diem-li. Dins de tot aquest guió, pues, ha afegit quadres que no s'havien fet mai, que ell ha afegit com a nous. S'han recuperat quadres que feia molts anys que no es feien. Està ficant uns efectes especials i una sèrie de cops d'imatge molt impactant, lògicament no els desvelarem, no? La gent ha de vindre, i està fent una passió, per dir-ho d'alguna manera, més cinematogràfica, perquè per entenguem, molt de ritme, molt signeta, molt viva, i remarcant molt també per la seva banda el que és els diferents cops emocionals, no? La tendresa, la desesperació, l'alegria, l'emoció. Estàs treballant molt el que és aquest aspecte, i després a nivell de moure masses, ja sabem com és Hossi en les seues representacions que ha anat muntant, i a nivell de masses pues, està fent tot el que és la coreografia damunt l'escenari, que és molt important que la gent vagi movent damunt l'escenari, però que no es molesten d'uns als altres i que el públic no el distreguen en els seus moviments. I això és treball de moltes hores d'assaig, està assajant des del mes de setembre, portem assajant, o sigui que déu-n'hi-do.
Quanta gent, ho pregunto cada any, però sí, crec que és obligat, no? Parlar de quanta obligat, no? Gent representa la passió d'Ulldecona, perquè impliqueu a moltíssima gent i a banda col·laboradors, no?, que també teniu.
Sí, sí, a veure, el que és la gent que directament està involucrada cada diumenge de representació, entre la gent que està per damunt l'escenari i els que estan per darrere, estem rondant les 200 persones. D'actors estarem en 130 més o menys, i a banda d'això tenim tota la gent que hi ha darrere, de tècnics de llum, tècnics de so, dels tramoies, maquillatges, decoració, peluqueria, el vestuari, que aquí pues, tot això comporta, los de l'atrezzo, tot això comporta aproximadament una quarantena de persones que també van treballant més que els actors, perquè són els actors surten o sortim, actuem i ja està, i aquesta gent estan una hora i mitja abans o dues hores abans i estan preparant-ho tot, i quan hem acabat ells continuen recollint, i entre quadre i quadre són els que fan que es facin les transicions en segons, i sense tancar el teló, i amb una rapidesa i una coordinació que també són moltes hores d'assaig.
Jordi, a banda, el que és la passió d'Ulldecona és tot un atractiu turístic, és a dir, que són molts els autobusos que rebeu durant aquests dies de gent que va a veure la passió, però a banda vosaltres oferiu packs turístics, és a dir, que no se queda només en veure la representació, sinó en donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i gastronòmic, que també és important de la ciutat d'Ulldecona, no?
Sí, sí, nosaltres aquí, de fet, ja fa uns anys que el Patronat de la Passió d'Ulldecona i l'Oficina de Turisme d'aquí d'Ulldecona vam fer un conveni que estem treballant junts a fi de donar a conèixer també tota la riquesa cultural i gastronòmica, com tu molt bé dies, i llavors la gent que ja ho té, ara quan actualitzarem la pàgina web ho podran veure tot allí, i també ho tindran als flyers que ja es comencem a repartir per tota la comarca, ja veuran que poden vindre a veure la Passió a uns preus molt raonables. Podem fer una visita guiada, o bé al Museu de les Oliveres Mil·lenàries, o al castell o al centre històric. Llavors els fem un tastet dels diferents olis que tenim aquí a la zona, i a dinar a un restaurant a escollir entre els diferents packs que hi ha, i la representació de la Passió. Hi ha el pack econòmic que ve a sortir per 28 euros, i el pack que és ja una miqueta més car, que ve a sortir per uns 40 euros. A cada un té els seus restaurants, i ja està tenint molt d'èxit, la gent surt molt satisfeta dels packs, perquè se menja molt bé aquí a la nostra zona, ja ho sabem, i també pues, és un atractiu per a la gent que no ha vist mai els monuments de les Oliveres o el castell, i no, la gent surt molt contenta.
Doncs caldrà reservar, perquè les places suposo que també s'acaben, i per tant, sí, compta'm, sí. Jordi, com podem reservar o bé les entrades o bé el pack turístic que més ens interessa.
Bé, el pack turístic ha d'anar directament per l'Oficina de Turisme, que es pot trobar a turisme@ulldecona.cat, o al telèfon 977-57-33-94, i el que és l'entrada de la passió també ho tindrà, la poden ficar en contacte amb nosaltres per la nostra correu passioulldecona@passioulldecona.org, i després hi ha el telèfon d'informació, que és el 638-496-009, i aquí ja els ficarem en contacte en entrades i per aquí ja poden reservar.
Perquè per cert, si realment també hi ha reserves especials per a grups, no, Jordi?
Exacte, fem per a grups i per a gent gran. Hi ha grups que vinguen a partir de 10 persones, fem preu a 10 euros, perquè l'entrada normal són 16, fem preu a 10 euros als grups a partir de 10 persones, als menors de 12 anys i als jubilats. Aquí fem un preu més econòmic, perquè el que volem és que la gent vingui i gaudeixi de l'espectacle, de la passió.
Què ens trobarem davant de l'espectacle de la passió, la gent que no ja ha anat mai a veure-la?
Pues bueno, la gent que no ha anat mai sortirà amb una sensació d'entrada, diuen, no m'ho pensava, perquè la gent se pensa que l'espectacle de la, que la passió, no ho sé, deuen pensar que és una representació mística, i no, 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 és tot un espectacle en què la gent veurà el que és un... És igual que un sigui creient o que no sigui creient, perquè l'espectacle està fet ja perquè tothom surti satisfet. Hi ha molta implicació per part electoral. Estem treballant molt damunt del públic, és a dir, que el públic se troba molt, molt involucrat en l'obra, les sensacions que transmetem la gent les rep. Hi ha molts defectes especials, molta llum, molt de so. Hi ha sorpreses constants, recuperem quadres en què la gent realment se quedarà al·lucinada de veure lo que som capaços de fer uns amateurs a un poble per uns 60 i pico d'anys d'experiència. Disfrutarà la gent també del que és les sensacions que transmet lo que és la pujada de la creu, per exemple, que molts de puestos la fan en cordes, aquí ho fem manual, i veus que la gent de baix s'assusta inclús, no?, quan pugem la creu, o el moment de Judes de la seva penjada. O sigui, hi ha una sèrie d'efectes i cops que la gent realment surt del teatre impactada en l'aspecte positiu de dir: no ens pensàvem que aquí, que en les nostres comarques, se fes un espectacle d'este nivell.
I suposo que, a més, un espectacle, tots sabem la història, no cal explicar-la, sí, sí. No? Però un espectacle també per a tots els públics, sobretot per l'hora en la que ho feu, no?
Sí, 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 perquè també nosaltres, que per cert, també enguany, l'any passat ja vam ficar en marxa i enguany ho potenciem més, també com a novetat, també al nivell de parròquies, catequistes i xiquets que fan comunió i confirmació, també estem preparant unes ofertes molt bones perquè vinguin a veure, de fet, el que estan aprenent quan van al catecisme, no?, el que estan aprenent els catequistes. I també prepararem una oferta de preu perquè els xiquets de comunió puguin vindre a veure la passió amb dos adults a un preu de 16 euros els tres. Vinga, si el xiquet va gratis, amb 50% als adults, també perquè vegin que, en definitiva, no és res de més que un espectacle molt bo i que reforçaran el que estan veient. Pensa que nosaltres, damunt l'escenari, hi ha xiquets des dels 5-6 anys fins a gent que en tenen 70 i pico, 80. És a dir, que igual que hi ha gent dalt de totes les edats, baix també pot haver gent de totes les edats.
A més, ara que has comentat el tema de les edats que hi ha damunt de l'espectacle, hi haurà gent que haurà interpretat diversos papers, no? Un any un sí. Pot ser Jesús, aunque suposo que hi ha personatges que ja fa molts anys que s'interpreta la mateixa persona, no? Però que suposo que igual una vegada fas de Judas com l'altra fas de, jo què sé, del
sí,
propi
sí.
Jesús, no?
Sí, sí, de fet, els papers, sí, cada any anem rotant una mica.
Però que no també sempre faig la mateixa persona,
sí,
no?
I també és la manera de que cada un tenim dos o tres papers que sabem com funcionen per si hi hagués un apuro o hi hagués... Clar, perquè ningú et garantia que no faiguem l'alt.
Està clar.
Llavors, si no, anem fent canvis i és curiós que toca d'aprendre diferents maneres d'actuar, perquè potser toca fer de Judes dolentíssim i l'any següent toca fer d'apòstol boboríssim. O sigui que el treball actoral és bonic perquè com cada any varies, i sí, la gent que ve a veure-ho se'n dona compte, i pues, si l'any passat aquest era dolent i res bo. O sigui, bé, anem variant i així tenim sempre plan B.
A més, una passió que implica a tot el poble, no podríem dir?
Pues jo crec que totes les cases d'Ulldecona han estat implicades a la passió i...
Un any o un altre, no?
Sí, 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 i gent que porta... Encara tenim algú que està a la passió des del principi. Sí, encara tenim gent que quan se va fundar, quan se va fer la primera representació, ja hi eren i encara estan. I també s'ha donat casos de la passió que tens al iaio, al pare i al fill i al net, tres i quatre generacions. I això és bonic. És bonic que veus que després de tants anys encara continua tot això. I enguany també coses curioses. Enguany tenim que Jesús, Sant Pere i Sant Joan són un pare i dos fills.
Que curiós, eh?
Sí, sí, amb curiositat, sí, sí, exacte.
Molt bé. Doncs Jordi Carapuig, president del Patronat de la Passió d'Ulldecona, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per contar-nos tots els detalls de l'edició d'enguany i continuarem parlant de més prop. Recordem que la primera de les representacions serà el dia 20 de març. Aquesta serà la gran estrena en català, el 3 d'abril també en català, i ja en castellà els dies 10, 17, 24 d'abril i 1 de maig a partir de les 4:30 de la tarda. En qualsevol de cas, la gent que vulgui consultar els diferents horaris de les representacions o com poder comprar les entrades, tot i que ens ho has recordat tu, també es poden adreçar a la web de la Passió d'Ulldecona i ahir consultar-ho tot. Si no està penjat ara, estarà en uns dies, per tal de que la gent pugui consultar tot allò que fa referència a la Passió d'Ulldecona. Jordi, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a tu, molt bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Disfruta de la alcachofa de Benicarló. Hasta el 6 de marzo los restaurantes de Benicarló preparan para ti un exquisito menú con la alcachofa como protagonista. Saborea la alcachofa cocinada y preparada en muchas variedades, escabechadas, con verduras, con arroz. En los restaurantes Pau, Choanet, El Cortijo, Mare Megua, Xanadú, San Rafael, Neptuno, El Corte Inglés, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Bermutería Trangol, Hotel Rossi, Hotel Marintón y Centro de Formación Profesional de Benicarló. Ven a los restaurantes de Benicarló y participa en las jornadas gastronómicas de la alcachofa que organiza la Agrupación de Hostelería de Benicarló. ¡Buen provecho!
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
És la 1:25 de la tarda i abans d'acabar el programa d'avui t'hem de contar que ahir dilluns per la tarda, concretament a partir de les 7 de la tarda, va tindre lloc una reunió informativa per a les associacions culturals, socials i esportives de la ciutat de Peníscola per tal de presentar-los el portal de la transparència. Tenim a nosaltres a Sandra Albiol, que és la regidora encarregada d'aquesta àrea, la regidora responsable de l'àrea de transparència, per a que ens conte com va anar aquesta reunió d'ahir per la tarda. L'escoltem.
Desde el inicio de la legislatura hemos estado trabajando por el cumplimiento de la ley de transparencia. En el mes de agosto presentamos ya a todos los usuarios el portal de transparencia y en estos 6 meses de funcionamiento hemos podido contabilizar unos 5.000 usuarios y se han visto más de 30.000 páginas. Aprovechando que la ley de transparencia entró en vigor en diciembre de 2015, y tras la aprobación definitiva de las ordenanzas de transparencia y de participación ciudadana, el trabajo nos coordinamos las dos concejalías, la de participación ciudadana y transparencia, para poder convocar una reunión con las 40 entidades locales de carácter cultural, social y deportivo para presentarles el portal de transparencia y poder fomentar así su uso. El lunes día 8 de febrero a las 7 de la tarde pudimos llevar a cabo esta convocatoria y fueron el secretario del Ayuntamiento, Alberto Arnau, así como el jefe del Departamento de Modernización, los que nos presentaron sus usos y capacidades de esta herramienta de transparencia para así poder enseñar a todos los usuarios la gestión pública, la transparencia en la gestión pública. Podemos decir que el Ayuntamiento de Peñíscola en estos momentos es un 78% en el cumplimiento de la transparencia. Es transparente un 78%. El objetivo de este equipo de gobierno es llegar al 100%, evidentemente. De ahí es muy importante el trabajo de los técnicos municipales, que es en los que están alimentando este portal continuamente con toda la cantidad de información que se va volcando al portal para que la gente pueda ver en qué se está trabajando en estos momentos y completar así los contenidos. Y simplemente decir que animar a los vecinos y las vecinas que consulten y comprueben el portal y así poder ver que conocer la gestión municipal que está al alcance de un solo clic.
Com veuen, a poc les diferents localitats de la nostra comarca van complint objectius en matèria de transparència, tal i com marca la Unió Europea. Temps per una pausa publicitària i tanquem el programa de l'edició d'avui.
En la Font de la Salud de Traiguera, restaurante Casa dels Capellans. Degusta el menú más exquisito de la alcachofa. Ensalada templada de alcachofa con habitas y jamón de bellota. Crema de alcachofas con picatostes y parmesano al gusto. Musaca de bacalao con alcachofas y berenjena con tomate. Taco de lomo de novilla gallega a la brasa con alcachofas asadas. Y pudín de alcachofas con helado y peineta de pastel ruso. Información y reservas al teléfono 964-765490. En la Font de la Salud de Traiguera, restaurante Casa dels Capellans.
Si busques muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos, ¡estás de suerte!
Este febrero, gran inauguración de Oportunísimo.
Te hemos preparado la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Encontrarás lo que buscas al mejor precio.
¡Garantizado! Además, y solo durante este mes, regalo seguro.
Oportunísimo, en Nacional 340, kilómetro 1050, junto a Electro Hiper Europa.
I en 28 segons arriben els nostres companys de la cadena COPE per actualitzar tota la informació, per a conèixer i contar-te què és el que passa a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però recorda que demà a partir de les 12:30 tens una cita amb la Mañana de COPE en el Maestrat, així al 101.6 de la FM. Fins demà, sigues feliç, adeu.